La sobretaula. Amb Pere Escobar.
Jo ara mateix m'imagino a dos tios d'una ràdio de Múnich, que seria una ciutat, diguem-ne, civilitzada i bonica, però no tenen això.
No, és que sempre que vens a Mataró, diuen que és país lliure i tropical, i avui veiem que és igual, tot i que tot Catalunya faci un mal temps de por, aquí sempre fa bon temps. Estem al Centre de Natació Mataró, en un paratge brutal, per fer un esport que encara no havíem tocat fins ara. Pere, no havíem parlat mai del tenis taula amb una persona acostumada a fer maletes. Tenim la sort que l'hem enganxada a casa seva, coneguda com la del ping-pong. Ens trobem cara a cara amb la Gàlia Borac.
Com estàs, Gàlia?
Hola, bon dia, molt bé.
Quin privilegi viure en un lloc com aquest.
Doncs sí, la veritat és que sí, relacionat amb això sempre explico la mateixa història. Els meus pares van arribar a Espanya venint d'Ucraïna i van estar voltant per tot l'estat espanyol. El meu pare primer va estar jugant un equip de Granada, després vam anar cap a Terrassa, després vam estar a Valladolid i sempre ells tenien una mica en ment el tornar cap a Ucraïna, fins que van venir aquí a Mataró. La meva mare va fitxar per aquest club, el Centre de Natació a Mataró, i quan van arribar aquí és quan van decidir, aquí ens hi quedem.
Els teus pares, deixa'm-ho dir-t'ho, tenen una entrevista, perquè ells han viscut una època extraordinària, convulsa, rara. M'agradaria moltíssim, i un dia espero poder parlar amb ells de tot això. Tu com ho has viscut? Perquè clar, els fills, tu vas néixer i als 2 anys estaves aquí, si no m'equivoco. Vosaltres ho heu viscut com molt de lluny.
Sí, clar, a mi és una cosa que em toca una mica de lluny, però sempre dic dues coses. Primer, que per mi ha sigut molt especial veure com han evolucionat els meus pares, veure que ara no són les mateixes persones que eren quan jo era petita, perquè diguéssim que s'han mediterranitzat molt. Sí. Són molt d'aquí ara. I també per mi era molt curiós, quan jo era petita i els meus pares encara tenien com molt dins seu el pensament aquest soviètic, de veure que a casa em deien unes coses i jo anava al col·le o sortia fora i ho veia tot diferent. I l'educació i tot això era com un xoc bastant gran.
Això també t'ha fet, no sé si millor, però un esportista diferent, perquè el concepte que tenien en l'antiga Unió Soviètica de l'esport era de sacrifici, esforç, vull dir, sense cap tipus de límit.
Sí, exacte. De fet, jo quan vaig començar a jugar a tenis taula, pels meus pares això mai va ser un entreteniment. El meu pare tenia tot un planning en el que jo arribaria a ser la millor jugadora europea, arribaria a la selecció absoluta, i ja des del dia 1 en el que vaig començar a jugar a tenis taula era buscant aquest objectiu.
Tenis taula, o ping-pong, com deia aquí el crac. Com agafo la raqueta? Amb dos dits a darrere de la pala o pel mànec?
De fet, amb un.
Amb un, eh?
Sí, amb un. Hi havia una jugadora molt bona asiàtica que ficava els dos a dalt, però generalment la presa europea és amb un dit a dalt.
Per mantenir l'estabilitat de la pala? Per fer força, per mantenir la mà ben trincada?
Doncs una mica per tot això, per fer força, per mantenir l'estabilitat de la pala, perquè ficant un dit a dalt et permet girar molt més el canell però sense perdre el control. No sé, a mi ja em van ensenyar a jugar així des del principi i tampoc, de fet, no m'ho havia preguntat mai.
Bé, alguna vegada t'ho havien de preguntar. Jo, com he sigut un tronxo tota la vida, però m'agrada aprendre coses, tenia això al cap per preguntar-t'ho. Tu vas començar molt petiteta, a Terrassa, amb 7 anys, si no m'equivoco, però als 14 ja eres campiona absoluta. Als 14.
Sí. Bueno, el tenis taula és, sempre el que li explico a la gent que és una mica de fora, és un esport que és increïblement tècnic. Llavors, per arribar a assolir la tècnica, és molt important començar de petit. La gent que comença més tard dels 10 és improbable que arribi a professional. Llavors, ens passem moltíssimes hores entrenant la tècnica. I jo, amb 14 anys, tècnicament, doncs era quasi com ara. I, clar, a un cert nivell pots arribar a competir només amb això, i inclús si mires ara a nivell internacional hi ha nenes de 15-16 anys que estan en el top mundial. El que passa és que després, quan et fas gran, doncs guanyes un punt de maduresa i comences a entrenar molt més el físic. Però sí que és veritat que aprenent a fer correctament el saque i els cops bàsics pots arribar a jugar a un nivell bastant bo.
És a dir, ho vaig entenent, des de la meva ignorància, seria una mica com la personalitat. La personalitat, diuen que als 14-15 anys ja la tens complerta i després et canviaran les coses, però la teva personalitat està feta. El jugador de tenis taula, als 14 anys, està fet. Amb què millora? Només amb el físic?
No només amb el físic, sinó també amb la tàctica i l'experiència a l'hora de jugar. Jo ara me n'adono que potser entrenant, si tu em veus entrenant a la Gàlia dels 14-15 i a la Gàlia d'ara, quasi seria igual, potser una mica més ràpida, més forta, més explosiva, però a l'ull amateur, diguéssim, seria igual. Però sí que quan jugo partits sóc molt més llesta. Jo quan era petita, quan tenia aquesta edat, 14-15, jugues per pura intuïció, les fiques a la taula i ja està. Ara, doncs, tens pensades totes les probabilitats de les jugades, del que passarà, ara sacaré això i ella en farà l'altre. I a vegades penso que potser és pitjor i tot, perquè vas tres passes per endavant i ja et comences a menjar el tarro, però, bueno, no.
Una mica, pel que m'expliques, tu té una mica d'escacs també,
sí.
No? És a dir, provoques el jugador, no li dones mai la iniciativa i penses les jugades amb tres cops d'anticipació.
Sí, exacte. De fet, al tenis taula normalment, sobretot quan saques, pots decidir molt com anirà la jugada. Ara que després et surti o no, perquè l'altre també és una mica imprevisible, hi ha el punt aquest, però sí que més o menys, i per exemple passa molt amb la gent que coneixes molt. Amb la gent amb la que hi has jugat sovint o hi entrenes sovint, si mires un partit, tot el rato va igual. Ara el que passa quan hi ha gent que ja no es coneix tant i quan juguem al circuit mundial sí que passa molt sovint que jugues amb jugadors que no els coneixes, sí que hi ha un punt aquest d'aleatorietat que només les estàs tornant perquè no tens ni idea de què farà l'altre.
És un esport on el nivell de concentració és brutal, vull dir, no és només la sensació aquesta que ens donen les jugadores asiàtiques, que com tenen els ulls tancats sembla que estiguin concentrades, no, perquè jo he vist fotos teves un munt i només t'he vist riure en una mentre jugaves.
Sí, normalment jo quan veig les meves fotos, inclús que no només concentrades, sinó que em veig patint, no? És allò que t'estàs menjant el cap d'una manera que dius, va, deixa-ho estar i jugar ja, no?
Mantenir aquest nivell deu ser el més complicat.
Sí, jo crec que és un esport sobretot mental, bueno, hi entra moltíssimes coses en joc, no? Per això diuen que hi ha estudis de la NASA que diuen que és de les activitats físiques més complicades, però sí que és veritat que tenir-ho tot controlat del dia en el que estiguis bé físicament, ràpida i forta. El dia que tècnicament estàs prou entrenada però no cansada, que estàs concentrada però no nerviosa. Són com moltes coses.
A quin nivell has d'arribar? Perquè tu ara fa, ho hem dit ara, des dels 14 anys que has guanyat campionats absoluts a Espanya, ho has guanyat absolutament tot, també fora. Fins a 15 anys pots estar tu competint al primer nivell a tenis taula?
Doncs normalment diuen que a partir dels 30 i alguna cosa, 34, 35, ja és quan comença a caure de veritat. Jo, per exemple, ara en tinc 30 i em noto que potser físicament començo a recuperar molt més tard. Sí que jugant no em noto ni més lenta ni més fluixa, però sí que estic molt més cansada després dels partits. Però, en canvi, ho supleixo una mica amb això de que sóc una mica més madura i ja no comets els errors que cometies fa 10 anys. Llavors, normalment diuen això, fins als 30 i alguna cosa, el que passa és que amb noies sempre és diferent perquè entre la maternitat i tot això és molt diferent.
I suposo que també per països. Clar, jo et feia aquesta pregunta perquè el meu record és dels Palers. I com que el nivell d'aquest país de tenis taula ha sigut sempre molt baix, tret dels tres mites que hem tingut aquí, clar, els Palers van estar jugant, igual encara juguen, saps el que et vull dir?
Sí, però el tenis taula ha evolucionat molt en els últims anys.
Sí, aquí també?
Sí, aquí també, perquè no només perquè ha crescut aquí tot, sinó l'esport en si ha evolucionat molt. Ens han canviat la pilota, han canviat una sèrie de normes que l'ha fet molt més físic. Sí que és veritat que sí, jo, per exemple, ara tinc un nivell, diguéssim, sóc la 74 del món. D'aquí 15 anys, sense entrenar ni res, potser podria jugar a un nivell de 250 o 300 del món. Llavors, que per segons qui és un nivell que és bo, però comparant-lo amb els 70 que ets ara, doncs ja no. És com sempre l'exemple que fiquen aquest, no sé si sabeu qui és, el jugador aquest que jugava a la selecció, el Juanito, que era de Granada, va estar jugant fins als 54 anys, i la gent diu, com pot ser? I dius, bueno, és un senyor que amb 54 anys tenia un nivell 100 del món, però és que amb 20 tenia un nivell top 10. Llavors, ja amb l'edat aquesta de 54, amb el sac i quatre coses, pot jugar amb un nivell molt alt, per això, per les particularitats aquestes del nostre esport.
I et pots guanyar la vida amb aquest esport?
Si en noies, si arribes a ser de les millors, sí. Per exemple, això, a l'estat espanyol, em sembla que som noies 3 o 4, així, bueno, més les estrangeres fitxades. Però amb nois és més fàcil. perquè en nois són molts més els que poden guanyar una mica de diners amb això, ningú es fa ric, diguéssim, dels nivells d'aquests mitjans, però sí que és veritat que els nois top guanyen moltíssims diners que la gent se sorprèn, que estem parlant, per exemple, del millor europeu, guanya 500.000 euros o així a l'any, sí, sí. La gent això no s'ho espera, però sí, no només d'una cosa, però entre el circuit internacional, la competició pels clubs, els sponsors i tot això, els nois sí que fan caixa.
T'he preguntat abans fins a on podia arribar a jugar un jugador de tenis taula o una jugadora, perquè tu ja portes tres jocs, Pequín, Rio,
Londres,
perdó, el deixava a Londres, ja has començat a dir Tòquio, ara vinc, eh? Ja penses en els següents? O no?
Els de després de Tòquio, em dius?
Sí.
Ostres, no. Sí, ja quasi em costa planejar el que faré l'any que ve. No he pensat tan lluny, també. Depèn. Sí, jo pensava que Rio serien els últims. I després de Rio, tal com va anar, i la classificació i tot, i també una cosa que m'ha donat un impuls molt gran és el tema del dobles mixtes, que ara per Tòquio serà prova olímpica i és una prova que disfruto molt. Llavors, només pel dobles mixtes és com que m'ha donat moltes ganes de buscar la classificació. Doncs no ho sé, depèn de amb quin sabor de boca em quedi a Tòquio, no t'ho sabria dir.
Perdona la meva ignorància, és molta la diferència entre el joc de tenis taula d'un home i d'una dona? És a dir, el físic pesa tant? Perquè sempre s'ha dit que el físic és el que separa un esport de l'altre, no? No, el físic només, la tècnica, jo crec que no, jo veig jugadors de futbol que són extraordinàries, no? Però el físic pesa tant també en el tenis taula?
Doncs sí. Mira, perquè et facis una idea, el nivell d'infantils fins als 14-15 anys més o menys estan allà. Els nois i les noies, sí que de vegades surt algun noi que és molt superior, però arriba un moment en júnior que és que milloren tant que és impossible. Per exemple, diguéssim que la millor europea en nois no sé si estaria en el top 200 del món.
Jo em poso a pensar en una sacada del Rafa Nadal, eh? I necessito a la Brunete per allò. Però, clar, em poso a pensar en una sacada de la Venus Williams i necessito, si no, a la Brunete, a tres quartes parts de la Brunete.
Sí.
Vull dir, però entenc aquesta diferència. Però amb el tenis taula se'm fa més complicat.
Bueno, també és que juguen a una altra velocitat i no sé com explicar-ho. Amb els nois que són bons, simplement el punt, si ells no fallen, acaba molt ràpid. Jo els podria guanyar si tenen un dia terrible i fallen tot el que intenten. Però tornar les seves pilotes en posició defensiva és impossible.
Tu has dit la velocitat. Al final,
sí.
L'èlit de l'esport, també el teu i també en dones, tu ets més bona que un altre perquè el que fa l'altre ho fas tu més ràpid.
Sí, sí. L'anticipació, bueno, són moltes coses, però sí, al final és estar en forma i ser, fer les mateixes coses però més ràpid que l'altre. No, però és que quan jugues amb nois, inclús a vegades, clar, les noies tenim l'avantatge que podem entrenar amb nois, no? Perquè per mi és molt més fàcil trobar un noi que sigui sparring meu, que estigui jugant aquí a segona divisió, que trobar una noia del meu nivell. Però al final també molts cops ho noto, que quan jugo amb nois que són del meu nivell, en realitat, tècnicament o de qualitat, diguéssim, són una mica pitjors. Però com que físicament són superiors, doncs més o menys, si juguem partits, estem al mateix nivell.
És el que deia abans del futbol, que
sí, sí.
Veus jugadores de futbol que tècnicament són molt millors, no una mica millors, que molts jugadors de primera divisió, però clar, després hi ha el físic. Atleta model dels Jocs Olímpics de la Joventut, vens d'Argentina de fa poc?
Sí.
Això ha de ser un porro, ha de ser molt xulo, no?
La veritat és que per mi, en part, també m'ha donat molta vergonya, no? Arribar allà a la sala de tenis amb els esportistes que no et coneixen, vale, però entre els esportistes de tenis taula, arribar allà amb la samarreta que fica esportista model de, ei, hola, soc la Gale i us heu de fixar en mi. La veritat
no,
és que
això ha de ser un orgull.
No, la veritat és que sí, quan em van trucar de la Federació Internacional i em van dir que havien estat pensant en mi i tot, no sabia si plorar o riure o estar superorgullosa. El primer que vaig fer va ser trucar a la mama, mira, mama.
La teva mama, que es va engreixar 10 quilos, segur.
Jo, se li cau la baba, a vegades se li cau la baba.
Home, ja t'ho dic jo, imagina't. I com va anar?
No. Doncs fantàstic, diria que l'organització ha sigut increïble, que tenia una mica de por perquè, bueno, ja se sap, però també, mira, el que parlàvem dels Jocs Mediterranis, que no hi havia públic, allà estava a patar, i jo és que ho estava pensant, no sé com ho han fet, perquè estan jugant juvenils, vale, que són els millors del món, però són joves, és gent sub-18, i està a la grada plena, que és un dimecres a les 10 del matí i està a la grada plena mirant aquests partits.
On està? A Buenos Aires?
A Buenos Aires.
A algun club en concret?
No, bueno, era com uns Jocs Olímpics grans, llavors hi havia una localització
havia
per cada
seus.
Esport, sí, hi havia seus per cada esport, tenis taula estava al costat de bàdminton i futbol sala i no sé què més, però és que hi havia cues i cues per entrar.
Això ha de ser, per un esportista, això ha de ser meravellós.
No, és fantàstic, és que com ho teníem muntat, i la veritat és que l'esdeveniment jo sentia molta enveja d'aquests joves, perquè jo quan tenia aquesta edat no existien encara els Jocs Olímpics aquests de la joventut, i sentia enveja que des de tan joves ja poden viure aquesta experiència, perquè era molt similar a el que pots sentir en uns jocs de veritat, diguéssim.
Clar, tu notes, traient els jocs, tu notes l'ambient d'un pavelló, el notes? Ho dic perquè aquí segurament hi ha menys gent i per tant se sent més el nyic-nyec de les sabatilles, el nyic-nyec-nyec-nyec. Però a més esteu tan concentrats que no sé si viviu en aquest món quan esteu jugant.
Jo crec que sí que es nota. Sobretot, potser ja no tant la quantitat de gent, que sí que ho notes quan t'animen i tot, però les condicions, quan estàs jugant en una pista central gran i tal, ja tens tu mateix la sensació de que estàs fent alguna cosa molt gran i alguna cosa molt important, i jugues a un altre nivell. Jo crec que jugo millor, sempre jugo millor en aquestes ocasions especials.
Perquè ets molt bona.
No ho sé, si és sí, per això, potser sí. És l'experiència, no ho sé.
No, home, clar, això, la pressió, això ho he pres en tots els esports, i amb totes les categories, i a més amb els dos sexes. La pressió amb els bons us fa millors, amb els tronxos ens fa pitjors.
Bueno, jo crec que també, si arribes a esportista professional, és perquè tens un punt de masoquisme que disfrutes la pressió aquesta. Sí. I sí que és veritat, a vegades ho parlem després d'alguna competició que no t'ha sortit gaire bé i parles amb les teves companyes, dius, és que no estava ni nerviosa. Dius, no puc jugar si no estic nerviosa, perquè no necessites el punt aquest d'atenció de que m'ho jugo a vida o mort. I llavors és quan surt el teu jo, de veritat.
Hem parlat d'Ucraïna, de la URSS. No he volgut entrar en política, cadascú té dret a pensar el que vulgui, i a mi més d'un lloc que no coneixes sí que està tan lluny. Aquí has tingut també problemes per dir el que pensaves.
Sí.
No et sorprèn?
Em sorprèn molt, i a més que quan el que vaig dir era tan senzill com que s'hauria de votar. O sigui, no, vaig ser supercautelosa intentant no buscar-me enemics, i vaig estar dies rebent insults pel Twitter, per privats, per gent encara que se'n recorda la que surto en algun... a la premsa i tot, gent que m'escriu per privat de... Bueno, insults de tota mena.
Doncs escolta, t'he vist molt concentrat, no et diré com ella quan juga, però molt concentrat per l'entorn que tens, perquè clar, és que els ulls se te'n van cap al mar. Però estaves molt pendent del que deia la Gàlia.
Algun ull se m'ha anat cap a la piscina, però vaja, soc professional i estava atent. No he dit cap cop ping-pong, estic decebut, perquè és un esport que tothom coneix com a ping-pong, heu estat parlant de tenis taula tota l'hora. És veritat que heu dit una cosa que ens heu... segur que molts oients se'n senten molt reflectits, que és segurament un dels pocs esports que tu pots anar a jugar amb el teu pare. A mi m'ha passat, o sigui, és dels primers esports que jo vaig anar amb el meu pare i m'ensenyava una miqueta a jugar a ping-pong o a tenis taula, com vulgueu dir. Em quedo amb una cosa que m'ha sobtat del que ha dit ella un cop, que ha dit el tenis taula és un esport, un joc. No sé si hi ha alguna diferència entre que sigui un esport o un joc. Us diré que abans de l'entrevista ella ens ha dit: durarà gaire això? Ja ens havien dit que la Gàlia era molt introvertida, crec que no ha sigut tant. Ara com que ja és tan veterana, ja té 30 anys, ja han après molt, ja han après molt d'entrevistes, i m'ha agradat perquè a vegades el Pere, quan fa entrevistes d'aquestes, se'n va per les branques, ja ha vist que el tema d'Ucraïna-Rússia no hi havia d'entrar, ha sigut prudent, perquè altres cops no ho és, t'ho asseguro, i s'ha centrat molt amb l'esport, perquè és veritat que és el primer cop que en parlem, que en sabem molt poc, sobretot els nostres oients en saben molt poc, i avui hem volgut aprofundir molt d'un esport o d'un joc, no sé en què em quedo.
Ara diré un parell de coses. Una, tu perquè ets una mala persona, i aleshores sí. El que no consideres un esport d'aquells que et fa suar i treure la bilis, li dius joc, ho diu del ping-pong, que diu ell, que és com el coneixem de l'època, els que són més grans, vale? I del golf, per exemple, o dels escacs, per ells això és un joc. No hi ha diferència entre un joc i un esport?
No, sí? jo crec que un joc passa a ser un esport quan comences a intentar entrenar-te per guanyar. Allà és com passa a ser un esport, però al principi és un joc, t'estàs divertint. Jugar a tenis taula, de fet, és superxulo, i jo sempre ho dic, que a vegades tinc la sensació de que a mi no em paguen per jugar, em paguen per viatjar, perquè jugar ja ho faria gratis. Llavors, doncs, bueno, és el que et dic, és un joc, però com que ens entrenem tant, intentem fer-ho tan bé, doncs ja passa a ser un esport.
Ala, tens una resposta bastant millor de la que t'hagués donat jo. I després, només confirmar una cosa, ja per acabar, ara sí. O sigui, abans de començar, és veritat, a tot arreu he llegit, és introvertides, tímides, no sé què, i ens ha dit, et durarà gaire, com explicaves tu. I dic, no, dic, això serà com quan diuen, una vacuna, no te n'enteraràs. Diu, sí, però després em feia mal. T'ha fet mal?
No, m'estic passant molt bé.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.